Catalunya preparada per viure d'aquí a 6 hores l'eclipsi solar total que no es repetirà a casa nostra fins d'aquí a 150 anys. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
És avui, després de 120 anys de l'última vegada que es va viure un fenomen com aquest a Catalunya. L'eclipsi total es podrà veure en plenitud al sud-oest del país, on ja està tot llest per rebre milers de persones, Marta Prat.
El Departament d'Interior apunta que la majoria de persones ja són als llocs on observaran l'eclipsi, però ha preparat un dispositiu especial tant de mobilitat com d'emergències.
Roqueta, Ricard Buigas i Reus, Clara Chavarría, Domingo.
A l'Observatori de l'Ebre, el col·lectiu científic aprofitarà el moment per captar dades com ho faran els membres del Meteocat i divulgar també els coneixements vinculats amb l'eclipsi. El president Salvador Illa ha obert la jornada a Catalunya Mira al Cel, anunciant el seu compromís amb una inversió de 2 milions d'euros per a aquest observatori. Aquí serà un dels punts on la totalitat durarà més un minut i mig.
La consellera Núria Parlon preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui augmentar lleugerament, però creu que la ciutadania ha seguit les indicacions i ja s'ha desplaçat als indrets escollits i que, per tant, doncs, no s'esperen problemes de trànsit. Parlon ha insistit en la importància d'utilitzar les ulleres homologades per veure l'eclipsi i acudir als espais habilitats per gaudir-ne.
I a Ponent també noten més afluència de gent del que és habitual a l'agost, Lleida, Estela Busoms.
Molts visitants de l'estat espanyol i també estrangers, tant d'Europa com de punts tan llunyans com Austràlia o Califòrnia. Aprofiten les hores prèvies a l'eclipsi per visitar els principals atractius de la ciutat, com la Seu Vella, que també serà mirador privilegiat del fenomen. Les 2.000 entrades per al turó, però, fa temps que estan esgotades i alguns visitants han lamentat haver-se'n quedat fora.
Tarragona i Lleida, doncs, epicentres de l'eclipsi, on molts han optat per agafar el tren per arribar-hi i on fa poca estona no s'hi cabia literalment els trens. En buscarem l'última hora. I a Barcelona, on la visibilitat prevista no serà del 100%, es demana no anar a Collserola, on es mantenen les restriccions per la pesta porcina.
Indiferentment des d'on es vegi l'eclipsi, és important recordar que cal utilitzar ulleres homologades. A banda de les que es reparteixen als punts oficials habilitats per observar-lo, se'n poden comprar a comerços autoritzats, on s'hi han vist llargues cues aquest matí.
El de sempre, deixem les coses per última hora i després és impossible trobar en llocs. Buscant per internet he vist que aquest lloc en tenien, que semblava que era l'únic que quedava a Barcelona, i aquí estem.
M'han passat el lloc aquest per Instagram i he vist que es podia anar i dic, mira, aprofito i vaig a veure si trobem alguna ullera.
I en aquest Catalunya migdia també ens fixarem en com s'explica i es viurà l'eclipsi als casals d'estiu i com afecta la fauna. De seguida també mirarem el trànsit i el temps, però eclipsi a banda. L'actualitat també ens portarà a Colòmbia, on el terratrèmol des de fa 2 dies ha deixat més de 250 víctimes mortals. Enviat especial a Colòmbia, Joan Biosca.
Sí, com succeïa fa un mes i mig en el terratrèmol de Veneçuela, aquí a Colòmbia també els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides. Rescataven a Pereira una dona de 32 anys després de 10 hores d'operatius de recerca.
I de la crisi a Ceuta, avui pols del Marroc a Espanya, Rabat reclama la sobirania de Ceuta i Melilla per posar fi a l'endèmica immigració il·legal que arriba a les ciutats autònomes des del país africà, Madrid, Paula Brujats.
Sí, Marroc hi torna, reclama Ceuta i Melilla i rescata la vella aspiració marroquí en plena crisi migratòria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba de respondre, però que ni parlar-ne, però el Partit Popular creu que el govern espanyol no combat el desafiament del Marroc.
A Ceuta i a Melilla no se las toca. Cualquier agresión a Ceuta y Melilla es a España en su conjunto.
¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
La reclamació del Marroc arriba justament mentre el govern espanyol negocia amb ells el retorn del miler de migrants que continuen a Ceuta.
I això avui que hem sabut que les morts de migrants a la Mediterrània s'han multiplicat en el que portem d'any, malgrat que les arribades han baixat, segons un informe de l'Organització Internacional de Migracions.
I la sequera sembla lluny, però al Pirineu hi ha restriccions d'aigua. Baix cabal a la Noguera Ribagorçana i el turisme ha disparat el consum d'aigua a la zona. Mentre a Europa, les restriccions d'aigua comencen a ser la tònica.
I a la cultura, passarem per Besalú, a la Garrotxa, on arrenca els nits de les nits de circ, que també passarà per Roses, a l'Alt Empordà, i Palamós, al Baix Empordà.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports amb l'Ernest Macià. Bon dia.
Bon dia.
Avui, amb un Barça que ha tornat a la pretemporada amb els campions del món, llevat de Ferran Torres, que continua pensant en París.
Exacte, és a punt de tancar-se aquest acord entre Barça i PSG. Ferran Torres ha obtingut el permís del club per no arriscar-se a lesió. Els que sí que han tornat a veure ja la ciutat esportiva, tot i que no tots han entrenat, són, per exemple, Pedri, Olmo, Cubarsí i Lamine, que no ha completat tot l'entrenament.
Serà d'aquí a 35 minuts, de fet, perquè arribin als esports. I ara, la doble T, trànsit i temps. Ens interessem de seguida per la situació a les carreteres catalanes, però una incidència aquest migdia a l'aeroport del Prat ha fet aturar vols i ha provocat diversos retards. Segons Aena, ara el servei s'està restablint a poc a poc i les aerolínies tornen a operar amb normalitat. Això pel que fa a l'aeroport. Avui estem parlant del trànsit, especialment amb la mirada posada al sud i a ponent. Mariluz García, com ho tenim? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs l'AP7 ha registrat retencions des de mig matí. Ara la trobem congestionada en un tram una mica llarg entre Castellbisbal i Gelida i també a l'altura del Vendrell, tot en direcció Tarragona. La B24 a Cervelló i Vallirana per enllaçar amb l'N340 també en sentit sud. La mateixa N340 al Vendrell i a Creixell també direcció Tarragona. I una altra via que va cap al sud, als túnels del Garraf, la C32 amb retencions de Castelldefels a Sitges en direcció Tarragona, també a l'altura de Cubelles. I això afecta la C31 a Castelldefels per enllaçar amb la C32.
Això pel que fa al trànsit. La doble T incorpora el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Un temps on Jofre Genué, habitualment teniu tota la nostra atenció, però avui encara amb més interès. Bon dia.
Bon dia. Doncs sí, estem pendents bàsicament dels núvols que puguin haver-hi aquesta tarda. Aquest matí no n'hi ha hagut pràcticament cap, però ara sí que ja comencen a créixer alguns que ja esperàvem al nord del país, que és on la visió d'aquest fenomen astronòmic, aquest eclipsi total, pot ser més dificultosa, més dificultada pels núvols. Aquestes nuvolades que van apareixent al Pirineu es poden estendre al Prepirineu i generar una tarda de cel variat, mitja nuvolat, fins i tot amb alguns petits ruixats, no grans ruixats com els d'aquests darrers dies, però amb certa inestabilitat encara, i en definitiva mantenir un cel poc serè que no ajudi a poder arribar a veure el sol. En definitiva és on s'espera que sigui més difícil poder observar aquest fenomen. De la Catalunya central cap al sud no creiem que arribin aquests núvols, per tant en principi es mantindrà el cel serè i en tot cas el que estarem pendents és d'algun núvol puntual que pugui haver-hi, per exemple algun núvol baix, molt local, a la costa, però que en principi mirant cap a l'horitzó no hauria d'influir, o també alguna franja de núvols prims passatger que pugui arribar coincidint al moment de la posta del sol, al moment de l'eclipsi. Serien fenòmens molt puntuals, molt locals, i que, en principi, doncs no afectaran a la major de les comarques del centre i sud del país on es podrà veure bé aquest fenomen. Tenint en compte la temperatura, perquè avui les temperatures pugen, hi haurà valors pròxims als 40 al Pla de Lleida, i en el moment de l'eclipsi, encara que siguin valors més baixos, se'n deixin anar baixant, encara pot haver-hi doncs, temperatures, sobretot cap al Pla de Lleida, superiors als 30, i pròxims als 30, fins i tot a la mateixa costa, molta xafogó. Cal dir, per últim, que ja ha passat l'eclipsi pels propers dies, sobretot a cal cap de setmana s'entrarà un canvi de temps que ens ha dut més ruixats i un descens de les temperatures. Fins a llavors, tocant sostre, els termòmetres han de pujar més i demà podria haver-hi algun altre 40 graus.
Esperem, doncs, que la meteorologia es comporti, que hi ha molta expectació. Gràcies, Jofre. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. Ha arribat el dia. Aquest vespre a Catalunya viurà un eclipsi de sol que serà total a bona part del país. L'expectació ha anat creixent des de fa dies i a aquesta hora l'epicentre del seguiment de l'eclipsi és a Roquetes. Allà hi ha l'Observatori de l'Ebre, un referent institucional i científic que, a més, es va estrenar coincidint amb l'últim eclipsi similar que es va viure a Catalunya l'estiu del 1905. Un bon grapat de científics acompanyen a aquesta hora el president de la Generalitat Salvador Illa a Roquetes, des d'on es faran aquesta tarda conferències relacionades amb un eclipsi total que no es tornarà a viure a Catalunya fins al 2180. Unitat mòbil de Catalunya Ràdio a Roquetes amb Ricard Buigas i el suport tècnic d'en Raül Orgales. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Salvador Illa estava acabant de visitar les instal·lacions. Ara té previst fer un dinar informal amb la comunitat científica. Aquest és un dels punts de Catalunya on més temps es podrà veure la totalitat de l'eclipsi. Un minut i mig. A Tarragona, 61 segons, i a Lleida poc més de 30 segons. El comissionat d'aquesta jornada i director també de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Ignasi Ribas, ens ha explicat per què passa això.
La totalitat és una franja que cobreix certa part del territori, que té una amplada típicament d'uns 200-300 quilòmetres, i en aquell lloc és l'únic lloc on veiem que exactament la Lluna tapa tot el Sol. Si ens allunyem d'aquesta franja, podem sortir-ne i, per tant, el Sol només queda parcialment tapat i llavors en parlem d'un eclipsi parcial. Aquesta vegada a Barcelona serà eclipsi parcial, un 99,5% de cobertura, a Girona un 98 i escaig, és a dir, que, i quan ens allunyem més dintre Europa, doncs seran parcialitats més petites.
Que ara només cal estar pendents que els núvols no facin la guitza. L'Observatori de l'Ebre, com bé explicàveu, va captar tots els registres de l'últim eclipsi total que es va veure al país l'any 1905. De fet, es va aprofitar el moment per promocionar aquest equipament científic que van aixecar els jesuïtes, que ara està en mans de la Generalitat i de la Universitat Ramon Llull. La seva història, la seva posició, l'han convertit en un punt neuràlgic científic de l'eclipsi al país i també institucional. El president Illa ha tancat avui l'acte que arrenca en aquestes jornades, Catalunya mira al cel, refermant el seu compromís d'invertir 2 milions d'euros en aquest equipament.
El govern també envia un missatge de compromís amb el país sencer, i en particular amb aquest observatori, i em deia la consellera que aquesta legislatura, com a mínim, invertirem 2 milions d'euros per poder reforçar i reconèixer i modernitzar i agrair tota la feina que esteu fent.
Illa també ha aprofitat l'ocasió per demanar a la gent que gaudeixi de l'esdeveniment sense atabalar-se, gaudint del moment i amb civisme.
Un dels aspectes que més amoïna avui les autoritats és la mobilitat. Es preveu que milers de persones es traslladin cap a les zones on la visibilitat de l'eclipsi serà del 100% i això pot provocar el trànsit a les principals vies d'accés. Pot complicar-lo. El Departament d'Interior preveu que al llarg d'aquesta tarda la mobilitat pugui doncs complicar-se, tot i que confien que la majoria de desplaçaments ja s'han fet. La consellera Núria Parlon també ha recordat la importància d'acudir als llocs habituals i contemplar el fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La consellera ha dit que no es preveuen importants moviments de trànsit durant les properes hores, si bé s'espera que augmenti el volum de desplaçaments.
L'observació que nosaltres tenim d'increment de fluxos de mobilitat està sent la que havíem previst. Potser entre 5.000 i 10.000 vehicles més que es poden moure en les properes hores, però fins ara els fluxos de mobilitat que estem veient estan dintre de lo raonable. Per tant, això ens fa pensar que una part important de la població ja ha seguit els consells que portem donant des de fa molts dies de preparar el viatge, desplaçar-te amb antelació.
Parlon ho ha dit aquest matí des de l'edifici del 112 de Reus, on s'ha celebrat una reunió amb el president Salvador Illa, amb la qual s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil de la Generalitat. Per facilitar aquesta operativa, s'ha activat el pla Procicat en fase d'alerta. La titular d'Interior també ha insistit que s'ha de disposar d'ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi i ha remarcat que cal gaudir-ne des dels llocs habilitats per fer-ho i evitar imprudències, especialment en espais naturals, tenint en compte l'alt risc d'incendis.
La Clara Chavarría feia referència a dues branques, la de les ulleres, de seguida l'abordem, però també la mobilitat. Per evitar col·lapses a les carreteres, ja fa dies que les autoritats recomanen fer servir també el transport públic per desplaçar-se cap a aquestes zones, les més sol·licitades per l'eclipsi. Doncs bé, el dia D ha arribat i un dels punts on efectivament s'ha fet evident la gran expectació és a l'estació de Sants. Des de primera hora, els trens cap al sud i Lleida van plens de gom a gom i fins i tot hi ha hagut gent que no ha pogut ni pujar els combois. A l'estació de Sants hi tenim la Mireia Sala. Bon dia.
Bon dia. Des de primera hora del matí, els trens regionals que van cap a Lleida i sobretot cap al sud de Catalunya van pleníssims i hi ha passatgers que, tot i tenir bitllet, es queden sense poder entrar al tren de tanta gent que hi ha. És el cas d'aquest home.
Bueno, és que ha arribat el tren ara a la una per anar fins a Vilanova a veure l'eclipsi i està tot el tren ple de gent i no podem entrar. No sé si quines solucions donaran, si els canviaran de tren o posaran un altre, no ho sabem encara.
Però el bitllet sí que l'heu pagat.
El bitllet l'hem pagat, sí, el portem al mòbil amb el QR, sí.
Entre els que han optat per agafar el tren per desplaçar-se fins als llocs on veuran l'eclipsi, hi ha molts grupets d'amics i també estrangers que viuen a la zona de Barcelona, com aquest noi.
We came here actually to
hem vingut gather... aquí, de fet, per reunir persones que parlen un mateix idioma. I volem anar a veure l'eclipsi solar a Tarragona.
In Tarragona.
Per tornar, alguns diuen que s'esperaran a demà i altres tenen intenció de fer-ho aquesta nit.
Tornem avui. Potser agafem l'últim tren. Estem discutint si agafar el penúltim o l'últim, perquè, clar, a l'últim estarà tot ple.
De fet, ara només es poden comprar bitllets de tornada per aquest últim tren que ha posat Renfe a les taquilles. Veient l'afluència de passatgers, la companyia ha reforçat les línies del sud allargant els trens perquè hi hagi més vagons.
N'hi ha d'altres, però, que han sigut més previsors. A Lleida, la febre per l'eclipsi es tradueix en un moviment inusual de visitants a la ciutat en ple mes d'agost. Molts aprofiten les hores prèvies per visitar el Turó de la Seu Vella, que serà un mirador privilegiat del fenomen. Les últimes 3.000 ulleres que han repartit avui l'Ajuntament s'han exhaurit en poques hores. Lleida, Estela Busoms.
A les 10 ja hi havia cues per recollir-les a la porta de l'oficina de turisme. Molts veïns de Lleida, però també visitants, com el David de Sevilla.
También sabíamos que, bueno, que esta era la zona donde
podíamos encontrar 100% y bueno, aquí hemos aterrizado el día del eclipse.
El turisme internacional també s'ha disparat. Al turó de la Seu Vella hi hem trobat l'Irma i el Hans, una parella dels Països Baixos.
Also in 1999.
El 1999 érem al nord de França i vam veure l'eclipsi en aquell moment, amb una vista molt clara. Va ser tan especial que hem volgut tornar a viure l'experiència.
So we wanted to come again and experience it again.
And since... Com que era la zona del 100%, vam comprovar que aquest era el millor lloc per estar-se.
It's the best place to be.
En aquest turó monumental només hi podran accedir 2.000 persones i les reserves es van esgotar de seguida. Ho lamentava la Shannon, que ha vingut expressament des de Califòrnia.
I don't know, maybe the town...
No ho sé, potser la gent del poble se les ha quedat totes. Però per a la resta de gent que ha vingut de visita a veure l'eclipsi, em sap greu, no hem tingut sort.
Sorry, you're out of luck.
També s'han esgotat les 10.000 entrades per a l'altre punt habilitat per l'Ajuntament, al barri dels Mangraners.
Hem passat per Tarragona, hem passat per Lleida, allà tindran la sort de veure-la al 100% aquest eclipsi. A Barcelona no, però l'Ajuntament demana que no es vagi al Parc Natural de Collserol aquest vespre per veure un eclipsi solar que arribarà al 98-99% a la ciutat, tenint en compte que les restriccions d'accés vigents i l'elevat risc d'incendi. Es tracta d'un dels punts que poden tenir més aglomeracions de persones juntament amb Montjuïc i l'Anella Olímpica, Laura Cugat.
Aquestes també seran les localitzacions que tindran més nombres d'efectius de la Guàrdia Urbana, que ha activat tots els seus equips per reforçar la vigilància i la regulació de la mobilitat. N'ha parlat el tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle.
Dic que des de Collserola pràcticament no es veurà l'eclipsi, per tant, doncs demanem que no s'hi vagi, entre altres coses, perquè també hi ha les restriccions d'accés, conseqüència de les previsions, de les prevencions que fem amb motiu de la peste porcina, i els llocs ja més o menys habilitats ja són coneguts, el tema de Montjuïc, el mirador de l'Anella Olímpica.
El dispositiu especial s'activarà entre les 2 del migdia i les 12 de la nit. Batlle fa una crida a la prudència i insisteix en l'anticipació a l'hora de fer els desplaçaments. Com s'ha dit aquests dies, s'espera que surtin de la capital catalana més vehicles del que és habitual, amb xifres semblants a les d'un cap de setmana.
Hem insistit i han insistit les autoritats en la seguretat. Llargues cues aquest matí en algun establiment que encara disposava d'ulleres homologades per veure l'eclipsi. Els últims dies la majoria de punts de venda han penjat el cartell d'ulleres esgotades i s'ha fet difícil trobar-ne per a les persones que ho han deixat per l'últim moment o han acabat fent plans improvisats.
Sí que tenia previst veure'l, però és que està tot ja esgotat i llavors m'han passat aquell lloc que sí que es veu que n'hi ha i...
Nens petits, una mica d'improvisació i al final hem dit a última hora, va, vinga, va, fem-ho i ja està.
Aquestes eren algunes de les desenes i desenes de persones que feien cua per comprar unes ulleres a l'Eixample de Barcelona, Jordi Canal.
Sí, el fabricant català Celestec, l'únic que produeix ulleres per l'eclipsi, l'estat ha instal·lat un punt de venda en una barberia del carrer d'Ibau. També en venen a la fàbrica, l'Hospitalet de Llobregat. N'han fabricat 11 milions. José Crespo és el director de vendes de la companyia.
Som fabricants a Barcelona, som fabricants a Catalunya, i la meva intenció i la meva idea és que ningú de la meva ciutat es quedi sense ulleres certificades i 100% segures per gaudir de l'eclipsi.
Moltes òptiques i farmàcies ja les tenen esgotades, ho explica la responsable de màrqueting de les òptiques del Pont de Girona, Maria Figueres.
Fa una setmaneta, des de dimecres passat, que ja hi va començar a augmentar la demanda. Però ha sigut més bogeria, jo crec, que aquests dos últims dies. Ha aparegut el FOMO aquest típic, no?, que es diu, i la gent ha embogit.
Alerta, perquè les autoritats de consum han advertit i han demanat la retirada d'alguns lots i algunes marques d'ulleres comercialitzades per veure l'eclipsi d'avui. La majoria tenen el filtre excessivament fosc i això pot fer que els usuaris se les retirin per localitzar el sol i es puguin exposar els ulls a la radiació directa.
I l'eclipsi també el podran seguir les persones cegues gràcies al projecte inclusiu que ha posat en marxa el govern. Es tracta d'un dispositiu anomenat Light Sound, que converteix els canvis de la intensitat de la llum durant l'eclipsi en diferents sons. D'aquesta manera, les persones cegues o amb baixa visió poden anar seguint l'evolució de l'eclipsi a través de l'oïda. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, creu que un fenomen com aquest ha d'arribar a tothom.
Estem realment satisfets de tot aquest any de programari que hem volgut fer dintre del programa, com dèiem, Catalunya mira el cel, eclipsi per a tothom, apropant la ciència, la recerca, el coneixement a col·lectius on normalment ens costa també apropar la recerca. Hem apropat l'eclipsi a les escoles, a les residències de gent gran, als centres penitenciaris.
L'eclipsi també tindrà efectes sobre la fauna, especialment en les aus. La baixada sobtada de llum en pot alterar el comportament i fer que cantin més. Altres mamífers també poden recollir-se abans d'hora pensant-se que ja és hora d'anar a dormir. L'eclipsi servirà a l'hora de laboratori natural per a més d'un centenar de científics d'arreu de l'estat espanyol. Tots ells formen part del projecte Ecoeclipse, coordinat per la Universitat de Sevilla i el Museu Nacional de les Ciències Naturals del CSIC, Maria Costa.
L'eclipsi farà baixar la llum, la temperatura i també canviar el vent, i els ocells ho poden interpretar com l'arribada de la nit. En parla Hanna Marco, doctora en Ecologia de l'Institut Català d'Ornitologia.
Moltes espècies d'ocells començarien a volar fins a les seves zones on passarien la nit. Els esplugabous s'ajunten moltes vegades amb les gralles. Tothom coneixem els estornells, que fan aquestes volades, no? Completament sincronitzades, i també van a dormir junts. Potser començaran a activar-se i a cantar més, fins al punt que es faci completament fosc, que potser completament pararan la seva activitat cantora.
Un fenomen únic que servirà als científics per poder observar com influeix el canvi de llum sobtat als animals. El projecte Ecoeclipse té repartits al llarg de l'estat mig miler de punts d'observació amb gravadores passives. Ho ha explicat Irene Mendoza, una de les coordinadores del programa i investigadora de la Universitat de Sevilla.
Van estar grabando automáticamente durante 5 días seguidos. 2 días antes del eclipse, el día del eclipse y 2 días después. Y la idea es entender cómo los animales sonoros, principalmente las aves y los murciélagos, cambian sus vocalizaciones durante el eclipse y ver si hay algún comportamiento asociado a ese cambio de luminosidad que ocurre durante el eclipse.
S'enregistraran principalment aus, però també d'altres animals, com les eugues i els llops.
L'interès per l'eclipsi solar també ha arribat als casals d'estiu. 80 esplais de Fundesplai, una de les entitats de referència del sector del lleure educatiu, han incorporat a la programació d'estiu algunes de les activitats educatives i divulgatives que proposa la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació en el marc del programa Eclipsi per a tothom, Sara Canyete.
L'objectiu de l'activitat és que els més petits entenguin què és un eclipsi i es facin una idea de què podran veure durant l'eclipsi solar. Els participants tenen entre 3 i 8 anys i per aconseguir aquest objectiu han fet una representació teatral. Rafael González és de l'equip de formació ambiental de Fundesplai.
La dinàmica era que els nens participessin, sobretot, fent de sol, de lluna i de terra. I amb una lot, sí, fèiem un sol il·luminat i ensenyàvem com la lluna es va apropant al sol i com es veu des del punt de vista de la terra, que era la resta dels nens que no estaven fent de lluna o de sol.
La Martina i la Bruna són dues de les participants.
Anirem veient com la lluna tapa el sol. I hi haurà un moment que podem veure o un anell de sol o només veurem la lluna.
Quant durarà això?
3 minuts.
A banda d'entendre què és l'eclipsi, l'activitat té un segon objectiu i és que els més petits també prenguin consciència que cal fer-ne una observació segura. Per això, part de l'activitat consisteix a fer una capsa de forat d'agulla, una manualitat que els permetrà observar l'eclipsi, però de forma indirecta.
Passen les hores i els minuts i creix l'expectació. Si no teniu l'oportunitat d'acostar-vos a algun dels punts on es podrà veure, us diem que a les antenes de Catalunya Ràdio i 3CatInfo podreu seguir tota la informació al voltant d'aquest esdeveniment tan especial. La tarda d'estiu es trasllada al Port de Tarragona des de les 4 de la tarda amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, i a partir de les 6 i des d'allà mateix arrenca el programa especial que dirigirà en Francesc Garriga fins a 2:15 del vespre. A partir d'aquella hora, edició especial del Catalunya Vespre amb en Marc Güell, amb un resum de tot el més destacat de la jornada i connexions des dels diferents punts del país. Són les 2:23, una pausa i anem fins a Colòmbia.
Catalunya migdia.
L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de 2 miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial eclipsi solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
Catalunya migdia.
Deixem enrere el capítol dedicat a l'eclipsi. Colòmbia continua buscant supervivents sota la runa 48 hores després del devastador terratrèmol de magnitud 7,4. Bombers, militars i veïns treballen sense descans perquè encara és possible trobar persones en vida. L'últim balanç de morts s'eleva a més de 250 i els ferits ja són un miler. L'epicentre del sisme, la regió cafetera de Pereira, s'ha emportat la pitjor part i les víctimes mortals ja són un centenar en aquell punt. Enviat especial a Pereira, Joan Biosca, bon dia.
Hola, bon dia. Ja de nit aquí a Pereira, en aquestes darreres hores, un rescat d'una dona de 32 anys feia esclatar de joia i alegria als rescatistes. 10 hores de recerca entre les runes del que havia sigut un hotel. Són la prioritat, les persones desaparegudes i que estan sota els edificis caiguts pel terratrèmol de 7,4 de magnitud. En parlava en aquestes darreres hores també el president de Colòmbia, Abelardo de la Espriella.
Hace pocos minutos, los bomberos, que son héroes de la patria, encontraron a una mujer de 32 años y celebramos que la hayan encontrado con vida.
Com succeïa en el terratrèmol de Veneçuela de fa un mes i mig, els grans protagonistes són els rescatistes voluntaris, homes i dones anònims que amb les seves mans salven vides.
Lo que estamos haciendo en este momento es sacar placas para poder meter el perro, para poder investigar a ver si hay gente viva todavía. Estamos esperando que metan el perro y que la gente nos colabore. Acá han rescatado 3 personas y en el de sequía han rescatado 2. Gracias a Dios, ilesos, no tan aporreados.
Polèmica aquí a Colòmbia entre el govern d'El Salvador i el del president Abelardo de la Espriella. El país centreamericà oferia rescatistes i també equips d'emergències per l'operatiu de rescat, el que rebutjava el president del país sud-americà de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, dient que només necessiten equipament tècnic.
Per ara, continua sense constar cap víctima ni catalana ni espanyola a causa d'aquest terratrèmol. A més, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha rebaixat la xifra de desapareguts considerablement, del 169 d'ahir al 75 d'avui. Vols del Marroc a Espanya en plena crisi migratòria. El ministre de Justícia marroquí ha tornat a reclamar la sobirania de Ceuta i Melilla com a solució per evitar una altra entrada massiva de migrants. El govern espanyol ha deixat clar que continuaran sent ciutats espanyoles, però calcula, i molt, la resposta al Marroc. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. És una vella aspiració marroquí que Ceuta i Melilla passin a ser de la seva sobirania, un objectiu que ara, i en plena crisi, rescata el seu ministre de Justícia.
Aquesta qüestió continua sobre la taula. Plantegem l'assumpte sempre que la part espanyola el treu a col·lació. La nostra política a l'hora d'abordar el tema es basa en la paciència i la persistència. A Ceuta i Melilla hi ha marroquins i espanyols. Mantenim el nostre compromís amb els nostres territoris i un enfocament a llarg termini. Volem resoldre-ho mitjançant el diàleg.
Declaracions a una televisió saudita on ha reconegut que cal calma i diàleg, temps i negociació per aconseguir el seu objectiu. El missatge però arriba quan es cou una altra entrada massiva per aquest dissabte i quan el govern espanyol confia en el Marroc per retornar els migrants que encara hi ha a Ceuta. Resposta contundent de la ministra Margarita Robles, mentre d'altres, com Grande Marlaska, fan més equilibris.
A Ceuta i a Melilla no se las toca. Y eso tiene que estar muy claro. Ceuta y Melilla son una pieza esencial de España.
Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, sino también por el conjunto de la Unión Europea.
El PP avui sí i per primer cop passa l'atac contra el Marroc per aquestes declaracions i Almedcurra pregunta a Sánchez fins quan està disposat a cedir.
¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el Reino de Marruecos? ¿Vamos a seguir cediendo a un país que no reconoce la soberanía española de Ceuta?
El PP ha fracassat aquest matí en l'intent de citar Marlaska al Senat per explicar la crisi. El ministre no s'hi ha presentat i els populars el portaran als tribunals.
Amb tot això es multipliquen les morts de migrants a la Mediterrània malgrat que les arribades a Europa han baixat. És el que denuncia l'últim informe de l'Organització Internacional de Migracions corresponent als 4 primers mesos de l'any, Cèlia Sarnades.
La ruta més mortífera és la central, que uneix les costes del Magreb amb Itàlia i Malta. Aquí l'OIM ha comptabilitzat més de 800 morts en els 4 primers mesos de l'any, el doble que el 2025, malgrat que el nombre de migrants, com deies, que han arribat a Itàlia s'han reduït a la meitat. Fenòmens meteorològics com el cicló Harry van incrementar els naufragis. I on els morts han crescut més en diferència, però és a la ruta oriental, que és la que va per Grècia, amb un augment de víctimes del 259%. Molts migrants van morir ofegats al voltant de l'illa de Creta. En el cas de la Mediterrània Occidental, la d'Espanya, la ruta principal era fins ara la que uneix la costa oest d'Àfrica, és a dir, el Senegal i Mauritània, amb les Illes Canàries. Però Però aquest any les arribades a les Canàries han caigut en picat un 70% i també el nombre de morts. L'informe ja mostra un repunt a Ceuta i Melilla, tot i que no incorpora el que ha passat els últims dies a la ciutat autònoma. De fet, el Ministeri de l'Interior espanyol no ha publicat encara el seu informe quinzenal de migracions que s'havia d'actualitzar l'1 d'agost.
En punt, 2:45 de la tarda, els canvis de vent i les restriccions de vol dels mitjans aeris dels bombers a causa de l'eclipsi compliquen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha afectat 28.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris treballen de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc.
Després d'una nit molt intensa, s'ha aconseguit frenar l'avanç de les flames cap al Pozuelo, una zona que ara mateix ha estat desallotjada. En total són 681 les persones evacuades i, de moment, no es preveuen més desallotjaments. Els bombers afronten avui una jornada complexa amb l'ordre de no volar a partir de 7:45 del vespre a causa de l'eclipsi, un obstacle important. El vicepresident de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, ha destacat quina és la prioritat en aquests moments.
Que podamos reducir la capacidad de crecimiento o seguir reduciendo la capacidad de crecimiento en incendio hasta lograr perimetrarlo y consolidar su perímetro para ya garantizar que el incendio no avance.
També continua actiu el foc de les penyes de Riglos a Osca, que ja ha cremat més de 5.000 hectàrees. Hi ha més de 400 persones desallotjades i preocupa que el foc arribi a l'entorn natural de Sant Juan de la Penya.
Més qüestions, problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes, la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme aquests dies. Les Bordes i Sarroqueta al Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall d'avui s'han detectat baixades de pressió i cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
Al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del Pont de Suert.
Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, les captacions de barranc pateixen molt. Són pobles que ara, en període estival, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
Això passa aquí, però fora de casa nostra, les onades de calor amb temperatures de rècord des del mes de maig i la falta de pluges estan posant contra les cordes bona part dels països de l'Europa Occidental. El 94% dels habitants de França tenen restriccions d'aigua i també en tenen prop de la meitat dels ciutadans del Regne Unit, que viu la pitjor sequera en 190 anys, Txell Vallespí.
En els últims mesos, els termòmetres s'han enfilat com mai a França, amb diverses onades sostingudes de calor i precipitacions molt escasses arreu del país. Més de la meitat dels aqüífers estan per sota del nivell normal i hi ha molts rius en situació crítica, i això ha obligat algunes centrals nuclears a reduir la potència perquè no els arribava prou aigua per refrigerar els reactors. La que ha hagut d'aturar del tot la seva activitat és la més gran de França, situada a la costa del Mar del Nord, on les altes temperatures del mar han atret grans bancs de meduses que han col·lapsat les estacions de bombeig d'aigua marina del complex. A Alemanya també preocupa el baix nivell del Rin i els problemes que això provoca en el transport de mercaderies i l'encariment de costos. Es calcula que es necessiten entre 100 i 150 camions per transportar les tones de productes que es mouen pels rius amb les barcasses que ara no poden navegar. Al Regne Unit, també, l'estiu més sec en 200 anys deixa 45 milions de persones en zones afectades per la sequera. D'aquests n'hi ha 27 amb restriccions d'aigua, mentre el groc tenyeix els parcs i els jardins britànics. El juny i el juliol han sigut els mesos més càlids de la història a l'est d'Europa, segons el Servei Climàtic Copernicus, unes dades que confirmen que Europa és el continent que s'escalfa més ràpidament.
L'atur juvenil augmenta a escala mundial i en part ho fa per la intel·ligència artificial i també per l'alentiment del creixement econòmic i les tensions geopolítiques. Així ho conclou un informe de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, publicat amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que es commemora avui. Al món hi ha 67 milions de persones d'entre 15 i 24 anys desocupades, cosa que significa una taxa d'atur de més del 12%, i 257 milions de joves, un 20%, no treballen ni estudien, Laia Ortega.
Més enllà de la falta d'ocupació als països en desenvolupament, l'OIT destaca que empitjoren les oportunitats de feina en les economies amb ingressos més alts. De fet, l'Amèrica del Nord és la segona regió mundial on més creix l'atur juvenil, només darrere del nord d'Àfrica. També ho fa a Europa, és aquí on l'organisme creu que hi té a veure la intel·ligència artificial, perquè aquesta tecnologia afecta molts dels llocs de treball amb què els joves accedeixen al mercat laboral. A més d'això, l'OIT apunta la desacceleració en el creixement de l'economia, la dèbil creació d'ocupació i els conflictes internacionals.
Amb aquesta informació econòmica hem entrat de ple en la informació internacional. Vladimir Putin amenaça els països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si confisquen els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli subjecte a sancions. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional quan retenen els seus vaixells. A més, assegura que fins i tot s'estan plantejant fer negoci amb els béns confiscats, tal com permet l'últim paquet de sancions aprovat per Brussel·les el passat mes de juliol. Per això Putin els acusa de robatori i pirateria i respon que, si això acaba passant, les embarcacions occidentals no estaran segures en cap oceà.
Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
L'incident que ha acabat amb la paciència de Putin ha estat que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa. El líder del Kremlin ha parlat mentre supervisava exercicis militars a tocar del Japó. Segons Putin, són maniobres necessàries ara que entén que està creixent el risc d'un conflicte a la regió de l'Àsia-Pacífic perquè l'OTAN s'hi està infiltrant.
Catalunya migdia.
Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu Veritat o Mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Va, nois, que se'ns fa tard.
A la una del migdia, amb el suport de la Federació Catalana DOP i GP i la Generalitat de Catalunya. Catalunya migdia.
Dos quarts i mig de tres. Segurament no cal dir-ho, falten poques hores perquè puguem contemplar un fenomen astronòmic excepcional. Serà el primer eclipsi que travessa la península ibèrica en més d'un segle i la fascinació que està despertant amb milers de persones desplaçant-se a indrets on la cobertura serà total, ho hem explicat, també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Us parlem de dues pel·lícules. Valèria Obereda, bon dia.
Bon dia.
Quina és la primera pel·lícula on apareix un eclipsi?
Ens hem de traslladar al 1907. És el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna de Georges Méliès, ambientada en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol, tots dos amb cares humanes i fent ganyotes. S'hi veu un curiós festeig romàntic.
Deixem el cinema mut, però no els eclipsis, i parlem de Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist.
Sí, del director Richard Fleischer, que el 15 de febrer de 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre els quals Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera sense possibilitat de repetir la presa.
avui, coincidint amb l'hora de l'eclipsi, començarà un concert molt especial en el marc del Festival Jordi Savall. El músic Josep Maria Martí Duran, especialista en instruments de corda, reinterpretarà obres musicals del segle XVII passades a un format acústic amb la guitarra barroca i la tiorba. Roc Fargas.
En aquests concerts, l'experiència de l'espectador importa tant com la programació. És per això que amb l'al·licient de l'eclipsi, els assistents només saben que s'han de presentar a l'aparcament del monestir de Santes Creus, al municipi d'Aiguamúrcia. Només hi ha 300 localitats, totes exaurides, de manera que serà un concert íntim, de petit format. Uns autocars els conduiran fins a un indret que de moment es desconeix. Martí Sant Climent, director artístic del festival, ens dona pistes de com serà aquest espai.
El concert és a l'exterior, a un punt elevat, perquè hem de poder veure la posta de sol i prèviament l'eclipsi. Aleshores, és un lloc realment inaccessible. De lluny també veurem segurament les muntanyes de Prades. La gent es sentirà que està realment enmig de la natura, però alhora amb prou visibilitat com per veure l'eclipsi.
Els assistents rebran unes ulleres homologades i una explicació científica prèvia a l'inici del concert, que és a les 7:30, a més d'una copa de cava.
I passem per Girona. La companyia de Flying Caballero és el cap de cartell del Festival Nits de Circ, que comença avui i que se celebra a 3 municipis gironins, Laia Claret.
Els espectadors hi veuran 29 artistes internacionals de 8 països amb la companyia de Flying Caballero com a gran al·licient. Els guanyadors també del Festival Elefant d'Or de Girona l'any 2023. Es tracta d'un muntatge de circ amb un tret diferencial. Genís Matabosc n'és el director.
És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grava, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
Són un total de 15 funcions als 3 municipis fins a finals d'agost i hi ha gairebé 20.000 butaques.
No hi ha dubte que arriben als esports, és la seva sintonia. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Al Barça avui s'han incorporat a la pretemporada Lamine Yamal, Pedri, Olmo i Cubarsí. Ja hi són pràcticament tots, eh?
Tu ho has dit, pràcticament tots. De fet, d'aquests que has dit, Lamine Yamal i Pedri no han entrenat amb la resta de companys sobre la gespa i qui no ha tornat, falta aquest, que és Ferran Torres. No és gens lluny de signar amb el PSG. De fet, s'està pendent de l'acord entre Barça i PSG, que, per cert, juga avui la final de la Supercopa d'Europa. Tampoc, evidentment, hi era Rodri amb una imminent segona oferta del Barça, i una mica més lent i complicat és el cas de Julián Álvarez a l'Atlético, que avui tot just s'ha retrobat amb el seu entrenador. Avui era el dia D amb Ferran. Avui també és el primer dia d'escola, com hem sentit ara, per a molts dels jugadors que van guanyar el Mundial. Lamine, Cubarsí, Dani Olmo, Pedri, també doncs, per a Ferran Torres. Però avui era, Joan Fitó, la prova del cotó. Si avui no es presentava, ja més o menys podíem intuir el següent pas.
Sí, bé, no és que no s'hagi presentat, sinó que tenia permís del club per no entrenar-se. Avui estava citat a Ferran, igual que els seus companys, però, com diem, amb permís del Barça no s'ha entrenat. Ahir ho vam explicar al Tot Costa, que això era una possibilitat. Doncs bé, avui Ferran no ha tornat a la disciplina blaugrana, no ho ha fet aquest matí, té permís del Barça per allargar el seu retorn, tot plegat per tancar el seu fitxatge pel PSG. De moment, però, no hi ha acord entre Barça i PSG. Els francesos juguen avui la final de la Supercopa d'Europa. En principi, aquesta absència de Ferran hauria d'accelerar el procés de la seva sortida i el valencià convertir-se així en futbolista del PSG aviat.
Molt bé, la resta sí que han tornat tots, eh?
Sí, Cubarsí i Olmo han fet treball de camp, normalitat. En canvi, Pedri i Lamine no han saltat a la gespa. Això sí, a 11 dies de començar la Lliga, Hansi Flick ja té a Barcelona tots els futbolistes que van disputar la final del Mundial, tot plegat per preparar, ara sí, aquest Elx Barça del dia 23, en el cas dels mundialistes, per començar, doncs, la seva pretemporada particular. El Barça s'ha entrenat aquest matí, aquesta tarda, segona sessió del dia. Veurem si en aquest cas ja amb treball a la gespa de Pedri i Lamine.
I avui ha sigut un dia important en el tema Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez tenia ganes ja dilluns de fer el que avui sí que ha pogut fer, i és que s'ha retrobat amb el seu entrenador Diego Pablo Simeone.
Sí, no va poder ser dilluns, avui sí, retrobament, en aquest cas sobre la gespa de tots dos. Julián s'ha entrenat amb la resta d'internacionals que van tornar dilluns al marge del grup, treball específic. Això sí, primer contracte contacte directe entre Julián i Simeone. Dilluns s'havien de reunir. Julián havia de fer el gest que el Barça esperava i demanar a Simeone doncs, que vol sortir de l'Atlètic de Madrid. Veurem com evoluciona el cas Julián i si es produeix durant el dia d'avui aquesta trobada. Per cert, s'ha lesionat Sorloth. 4 setmanes de baixa, el davanter de l'Atlètic de Madrid. Per tant, un pal més a la roda doncs, perquè es pugui desencallar aquesta arribada de Julián al Barça.
Sí que Sorloth es podria perdre segur a l'inici de Lliga. I també s'està coent a foc lent, potser massa lent pel gust de molts culers, l'arribada de Rodri.
A priori serà més fàcil que l'arribada de Julián. El City està més predisposat, evidentment, que l'Atlètic de Madrid. El Barça, però, ha de pujar la seva oferta si vol que Rodri marxi de Manchester, però igual que Ferran, tant Barça com City estan condemnats a trobar-se. Rodri avança, més lent del que voldria el Barça, però avança i serà jugador del Barça si res no es trenca els pròxims dies.
Per cert, que aquest matí hem vist a les xarxes socials la nova equipació, tercera equipació del Barça. Déu-n'hi-do.
Sí, té com a protagonistes els torns verds i reivindica una generació de jugadors, segons explica el Barça, que ha crescut somiant defensar el seu escut. És un disseny retro, inspirat en els anys 90, que reinterpreta una de les estètiques més icòniques del club. Colors verd frost, en parla el Barça, i cactus dust. No sé quins colors són exactament aquests, però a mi al veure-la em recorda el Barça de Risto Stoikov.
No t'has inventat, no, aquests colors?
No, o sigui, són els que explica el Barça amb que està inspirada la samarreta.
Molt bé, doncs serà la tercera equipació. És una samarreta que ja l'hem vista alguna altra vegada, almenys a nivell de color. Després hi ha retocs en el disseny. El Barça, que per cert solidaritza amb Colòmbia, després del que va passar l'altre dia dilluns, el terratrèmol magnitud 7.4.
Sí, la Fundació del Barça donarà 100.000 euros als afectats pel terratrèmol de Colòmbia. Els diners volen reforçar les tasques humanitàries de les ONG en termes d'accés a l'aigua potable, assistència, suport als desplaçats i també alimentació.
Parlant de Mercato, en aquest cas però a l'Espanyol, els blanquiblaus han presentat oficialment a un jugador cedit, Unai Núñez, que arriba cedit del Celta per aquesta propera temporada, Josep Gaia.
Sí, el jugador ha estat presentat fa una estona com a nou jugador de l'Espanyol. Com deies, Ernest, arriba cedit del Celta per una temporada i el cost de la cessió ronda els 250.000 euros. L'Espanyol es farà càrrec d'aproximadament el 50% de la fitxa d'Unai Núñez i un cop arribi la temporada tindran l'opció de comprar el futbolista per uns 3 milions d'euros. Durant la presentació, Unai Núñez s'ha mostrat il·lusionat en signar per l'Espanyol.
Venir a un equipo como el Espanyol, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
El jugador basc ja ha pogut debutar amb la samarreta blanquiblava i ho va fer en l'amistós de dissabte contra el Coventry, partit que van perdre per 3-1.
Molt bé, doncs feta la presentació d'aquesta sessió, la defensa de l'Espanyol, hi ha més expectació perquè a l'entorn pericú es voldrien veure més incorporacions i van debutant massa lent.
Sí, doncs precisament sobre això n'ha parlat Monchi, el director esportiu de l'Espanyol ha explicat el motiu pel qual encara no arriben més fitxatges.
El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
A hores d'ara, l'Espanyol ha fet 4 fitxatges, Calatrava, Hartman, Moscardó i Unai Núñez. Com vam explicar fa uns dies, els blanquiblaus estan negociant amb el jugador de l'Inter de Milà, Isiah Kakamate. Pel que fa a l'Espanyol femení, aquest matí ha guanyat per 2-0 a l'Europa.
Aquest vespre comença la temporada oficial de futbol continental amb la final de la Supercopa d'Europa a Salzburg. La jugaran el PSG de Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery, Carles Vila.
Juguen, per tant, l'actual campió de la Champions, el PSG, i el de l'Europa League, l'Aston Villa. Els francesos buscaran la seva segona victòria a la Supercopa, en la que serà la seva tercera final. Luis Enrique lamenta el poc temps que han tingut per preparar aquest important enfrontament. De fet, la majoria dels jugadors es van incorporar dilluns als entrenaments.
No, és una situació surrealista. No, no tengo jugadores. Han llegado el lunes los internacionales... Han llegado los franceses, español y marroquí, han llegado el lunes, día 10, hace dos días. Los brasileños, el brasileño y los portugueses han llegado el 3, una semana, 10 días para jugar un partido.
El tècnic asturià no va voler valorar la possible arribada del blaugrana Ferran Torres.
La segunda no hay lugar, yo no hablo de mercado, solo hablo de los jugadores que están en el Paris Saint-Germain.
Pel que fa a l'equip anglès, és el segon cop que juga la Supercopa. La primera vegada, encara amb el format de doble partit, l'Aston Villa va guanyar el títol superant tot just el Barça d'Udo Lattek. El tècnic de l'equip anglès, Unai Emery, s'ha convertit en un expert en superar els grans equips europeus. Tot i això, té clar que avui s'enfrontarà al que considera millor tècnic mundial en aquests moments.
És difícil catalogar el millor entrenador, però si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
L'Aston Villa té dues baixes importants per al partit d'avui, la del porter argentí Dibu Martínez i el lesionat Mansambi.
Aquest vespre, el Madrid de José Mourinho s'enfronta al Deportivo de la Coruña en aquell tradicional trofeu de pretemporada que molta gent coneixereu, el Teresa Herrera. És el penúltim amistós abans del debut a la Lliga. Mourinho, però, està més preocupat per la posada a punt de l'equip amb molts jugadors que acaben d'aterrar i que no hi seran encara. Carles Vila.
Avui mateix ha tornat l'anglès Bellingham, l'últim dels internacionals de l'equip blanc que va disputar el Mundial. No ha viatjat a la Coruña, com tampoc ho han fet la majoria de les estrelles del Madrid. Han quedat fora de la convocatòria Cucurella, Konaté, Tchouaméni i Mbappé. Tampoc ha viatjat el que s'ha convertit en el traspàs més car del club blanc, Yann Diomandé, que va aprofitar les seves primeres declaracions als mitjans del club per agrair la confiança del tècnic i també de l'equip blanc.
Esclar que he donat les gràcies al tècnic. Havia tingut converses amb ell abans d'arribar i ara sóc aquí gràcies a ell i al club. Estic molt content. Haig d'agrair aquest traspàs i que el tècnic i el club hagin cregut en mi. És al·lucinant formar part d'aquest vestidor, poder aprendre dels companys. Fa poc els veia per la tele i ara compartim vestidor. És increïble.
José Mourinho té el difícil objectiu de mostrar una nova imatge general de l'equip abans del començament de la Lliga. Per aconseguir-ho, creu que Bellingham ha de ser, juntament amb Vinícius i Mbappé, les referències de l'equip, però caldrà alguna cosa més. El portuguès confia que l'arribada de Bernardo Silva permeti a l'anglès mostrar el seu nivell reial aquesta temporada. L'últim amistós del Madrid serà dissabte contra el Schalke 04 alemany.
I mentrestant, el Girona espera poder fer oficial aquestes properes hores la incorporació del mitjapunta Unai Hernández. Si no hi ha canvis d'última hora, serà el quart fitxatge de cara a la propera temporada. Eduard Solà.
I el Girona espera que pugui estar a disposició del tècnic Quique Álvarez de cara al debut a la Lliga aquest diumenge davant el Leganés. Unai Hernández és un mitjapunta català de 21 anys que va jugar al planter del Girona, que després va anar al del Barça i que després va anar al futbol saudita. Arribarà a cedir per l'Al Ittihad i es convertirà en la quarta incorporació nova del Girona després de Pixur, Izan González i Ivan Morante. De moment, però, no estan inscrits a la Lliga, però des del club confien que ho estaran abans de diumenge. Aquest matí sí que han inscrit David López i Estuani, que van renovar fa unes setmanes. El Girona també confia en poder vendre com més aviat millor Sigankov i Unagi, que no han jugat cap minut en aquesta pretemporada i que en el cas de l'ucraïnès, fins i tot, va demanar la carta de llibertat. També hauria d'acabar marxant Esprilla. El València també pressiona per Arnau amb unes condicions econòmiques que agraden al jugador, però de moment sense haver fet cap oferta al Girona. I veurem quin és el futur d'Àlex Moreno o Ivan Martín.
El Barça femení juga també avui partit de pretemporada i potser aquest serà un dels únics esdeveniments esportius que podrem, d'alguna manera, fer coincidir amb l'eclipsi, d'alguna manera explícita. És a les 7 de la tarda el partit i, per tant, David Gallofré, hi ha coincidència solar.
Sí, des del club repartiran 1.500 ulleres homologades per als espectadors. Xavi Puig, directiu del Barça femení, n'ha parlat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Penso que és la segona part, estarem molt atents, jo crec que estarem molt atents al camp i al cel, no? A la gespa i al cel, avui. Les jugadores continuaran el partit, el que sí que hem fet és facilitar ulleres de protecció a tota l'afició que assisteixi perquè pugui gaudir de l'eclipsi amb seguretat i també jo crec que s'ha jornat d'una manera molt especial, no?
Recordem que Pere Romeu no podrà comptar amb Quique Nazaret, lesionada a l'adductor de la cuixa esquerra, i estarà 4 setmanes de baixa, ni tampoc amb Aitana Bonmatí, que continua recuperant-se de la seva lesió. Tampoc hi seran jugadores com Serra Jordi o Aixa, convocades amb la selecció espanyola sub-20. El partit es podrà seguir en directe per Esport 3 a partir de les 7, i aquest matí el Badalona també jugarà a partir de les 7 contra l'Adquercia de la Lliga Saudita al Olot.
A l'Europeu de Natació de París avui podria caure medalla. Luca Hoop disputarà la final dels 100 metres lliures aquesta tarda després d'aconseguir ahir el segon millor temps a semis i Josep Gay a batre el rècord d'Espanya.
Sí, Luca Hoop va aconseguir la segona posició a les semifinals dels 100 metres lliures amb una marca de 47 segons i 27 centèsimes. Davant seu només hi van quedar el nedador romanès David Popovici amb una marca de 46 segons i 72 centèsimes, rècord del campionat europeu. Amb el resultat aconseguit a les semifinals, Hoop va batre el rècord d'Espanya, un rècord que ell mateix tenia amb 47 segons i 72 centèsimes. El nedador de Sant Pere de Ribes va valorar així la segona posició aconseguida a les semifinals.
Justo al lado el Popovici, y la verdad que digo, pensaba que iba más lento, pero cuando he visto 7-2 y que los de la grada gritaban como locos, pues digo, pues nada mal.
Aquesta tarda, quan faltin 8 minuts per les 7, Luca Hoop intentarà guanyar la medalla d'or en la final dels 100 metres lliures.
N'estarem pendents. Recordeu, aquesta tarda especial Eclipsi. Evidentment, s'anirà informant de tot. També a Catalunya Informació i aquesta possible medalla de Luca Hoop. Bones notícies, per cert, per una altra nedadora, la Ainhoa Campabadal.
Sí, aquest matí la nedadora de Sabadell ha aconseguit passar les semifinals dels 200 metres lliures de fer el sisè millor temps i aquesta tarda les disputarà a 6:45 les semifinals. També s'han disputat les sèries lliures de 4% en què han participat les catalanes Nayara Sobreviela i Ainhoa Campabadal i han aconseguit passar a la final després de quedar en segona posició. La final es disputarà aquest vespre a 9:15. Isaac Fernández i Nil Cadavall també han competit aquest matí, però han quedat eliminats de les seves disciplines.
I d'un europeu a l'altre, del de natació al d'atletisme de Birmingham, perquè aquesta tarda serà el torn d'un dels plats forts per l'atletisme català, que és la Jael Segura Bastué, santcugatenca, que disputarà les semifinals, això sí, encara semifinals, dels 200 metres, David.
Afrontarà aquesta ronda sense haver de passar per la primera gràcies a estar classificada dins del top 12 del rànquing europeu, un avantatge que li permet arribar més descansada a una de les curses importants del campionat. A la jornada d'ahir, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, es va classificar per a les semifinals dels 800 metres que disputarà demà al migdia. L'atleta de 19 anys ha fet rècord d'Espanya sub-23 i plus marca personal. Mitjans espera repetir demà les bones sensacions de la cursa de classificació i tornar a competir al màxim nivell.
La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
I demà també serà el torn d'Oriol Sánchez. El barceloní competirà en la primera ronda dels 200 metres, en una jornada que tornarà a tenir protagonisme català sobre la pista de Birmingham.
Fa 3 hores hem conegut els horaris de les jornades de bàsquet de la Lliga CB, anava a dir de les primeres. En realitat ha sortit tot el calendari ja de la Lliga CB.
Sí, sí, primer duel català serà la jornada 4, un Penya-Barça el 18 d'octubre. Els clàssics, com sempre, el primer per Nadal, dates de Nadal, Barça-Madrid, diumenge 27 de desembre. El segon, Madrid-Barça, el diumenge 28 de març. Primera jornada pels catalans, 2 partits dissabte. Bilbao-Manresa, el Manresa que debutarà a la pista del Bilbao. Barça-Corunya, això serà al Palau, 3 partits diumenge. Breogán-Penya, Girona-Múrcia i València-Lleida. Això, la primera jornada. La segona, Joventut-Andorra, Manresa-Breogán, Lleida-Burgos, Baskonia-Girona i Múrcia-Barça.
Molt bé, i el Nou Congost aquest matí s'ha viscut una cosa que no és habitual de veure, i és que gent amateur, gent que no és professional, té l'oportunitat, a través d'un càsting, d'uns trials, que en diuen, de poder fer la pretemporada amb el primer equip.
Sí, la idea darrere de tota la iniciativa és, més enllà de seleccionar el millor candidat, aconseguir que ells mateixos se sentin, aquests jugadors amateurs, doncs durant tot un matí, jugadors d'elit. Per aquest motiu, els jugadors s'han sotmès a proves físiques en què un preparador del primer equip i els tècnics assistents els han avaluat, unes proves que s'han fet tant al gimnàs com al parquet, amb exercicis de resistència i sprints i cursa continuada. Després d'aquest primer procés de selecció, els candidats han posat a prova la seva capacitat tècnica i tàctica. A l'última part de l'entrenament s'han fet exercicis de situacions d'un contra un per veure doncs, el talent individual i també de 5 contra 5 per veure el seu joc col·lectiu.
I a veure, Josep, si ens hem de quedar de l'agenda d'avui amb un parell de temes, què subratlles?
Mira, en futbol, el Real Madrid disputarà el trofeu Teresa Herrera al camp del Deportivo i el Málaga rebrà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al trofeu Costa del Sol. En futbol femení tenim el partit del Barça femení contra el Montpellier i també jugarà el Badalona Women contra l'Alcabixà a Olot.
Molt bé, avui recordem que juga aquesta final de la Supercopa d'Europa. És un altre dels grans esdeveniments. A partir de les 9 del vespre entre el PSG i l'Aston Villa. I els europeus estarem pendents, sobretot, d'aquesta possible medalla de Hug, el de Sant Pere de Ribes, del Garraf, perquè avui podria caure, va entrar amb el segon millor temps. Per tant, com a mínim, la plata és una ambició raonable. I els europeus d'atletisme ho hem sentit també a les 9:20, ja vespre, un cop hagi passat tot l'assumpte d'astronòmic, podríem dir, una altra estrella, la catalana Jael Bastué, disputarà les semifinals als 200. Fins aquí el Catalunya Migdia, demà a les 2, més.